Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Interior posarà en marxa un pla contra les armes blanques per acabar amb aquest tipus de delictes. Maria Pagès.
Ho ha anunciat aquesta tarda la consellera Núria Parlon, que ha reconegut que tot els índexs de seguretat són raonablement positius. Les dades d'algunes tipologies de delictes han empitjorat.
Ens trobem en una situació inèdita en els darrers anys de presència, proliferació d'agressions amb armes blanques. I això hem d'actuar i hem de combatre. Armes de foc també, però armes blanques és un dels temes que ja estem en condicions en aquest mes i escaig de poder presentar un pla en diferents dimensions que ens permetrà actuar i reforçar el pla d'AGA.
El govern de Salvador Illa aprova el sostre de despesa econòmica no financera.
Illa treballarà per aconseguir els suports necessaris per tirar endavant els comptes i intentarà arribar a un acord amb Esquerra i els comuns, amb el que ja s'han reunit sense descartar la resta de grups, excepte Vox i Aliança Catalana. Sílvia Pané, que és la portaveu del govern.
Aquest és un objectiu prioritari. Catalunya necessita uns pressupostos pel 2025, per tal de desenvolupar totes les polítiques necessàries per afrontar els grans reptes que tenim com a país i també per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya.
El govern espanyol aprova finalment el Pla d'Acció per la Democràcia.
Una iniciativa que vol acabar amb les notícies falses, augmentar la qualitat democràtica i reforçar la llibertat d'expressió. Félix Bolaños és el ministre de Presidència.
Y que cuando no se produzca esta información veraz y haya difamaciones, haya bulos, que el ciudadano que se vea afectado, se dedique a la política o no, pueda tener una respuesta ágil y rápida por los tribunales y que sea una respuesta efectiva.
Acord finalment per impulsar la coneguda com a Llei Ela després de 3 anys paralitzada al Congrés. PSOE, PP, Sumar i Junts han registrat finalment aquest matí el text.
L'acord inclou un procediment d'urgència per revisar el grau de discapacitat, fisioteràpia a domicili i atenció a les 24 hores per als malalts en estat avançat. Esther Sallés és la directora de la Fundació Miquel Valls.
Tindrà 24 hores una atenció, per tant, podran viure molt més tranquils. A més, l'atenció serà especialitzada, per tant, sabran tractar tràquios, aspiradors de flemes, tindran un punt de tranquil·litat més de com serà la seva vida, depèn de les decisions que prenguin, no? I després millorarem molt la vida dels cuidadors familiars.
En cultura, d'aquí pocs minuts arrenca la nit dels Bertrana, a Girona.
És una cerimònia que realitza l'auditori i on 90 originals opten el màxim guardó de les lletres gironines.
I en esport, Jordi Cervantes, Girona i Barça comencen el camí a la Champions.
Per primer cop a la història del futbol, dos equips catalans jugaran la màxima competició europea de clubs. El torneig, amb nou format d'una sola lligueta i 36 equips, començarà pels gironins demà al camp del Paris Saint-Germain, mentre que els blaugranes debutaran dijous al camp del Mònaco.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Avui activat l'Inuncat per pluges que poden ser intenses a la costa de Barcelona i Tarragona i sobretot a l'Ebre a partir d'aquest vespre, nit i matinada. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ja està començant a canviar el temps a moltes comarques, sobretot les del Pirineu, l'interior de Girona i gran part de Barcelona, on comencen a caure els primers ruixadets al voltant del Montseny, per exemple. Rapidíssimament aquest vespre i aquesta nit aniran a més els ruixats i les tempestes. Acabaran sent bastant fortes a molts indrets de la Catalunya central, del Prepirineu i ja aquesta propera nit a les comarques de la costa de Barcelona i de Tarragona. Compta amb algunes probables inundacions. A la costa compresa entre el Maresme i el Delta de l'Ebre, molt arran de mar. També hi haurà alguna pluja a les comarques de Girona, però menys important. Encara el dimecres al matí tindrem aquests ruixats intensos amb possibilitat d'aiguats i d'inundacions a les Terres de l'Ebre i també anirà plovent a la resta de comarques de Tarragona, a Lleida i a Barcelona. En canvi, s'obriran clarianes a Girona. Durant la tarda, una altra vegada nova traca de ruixats al Prepirineu, la Catalunya central, i novament continuarà plovent cap a les comarques de Tarragona. El dimecres baixa la temperatura. Anirem seguint a la xarxa.
Fabriquem talent i innovació amb les incubadores de projectes de logística 4.0 i impressió 3D. Fabriquem una nova economia, apostant per la sostenibilitat amb la creació d'un ecosistema d'indústria 4.0 referent al món, el D-Factory Barcelona. I és que fabriquem ocupació per a més de 137.000 treballadors en un espai de més de 10 milions de metres quadrats, amb serveis d'avantguarda i avantatges competitius per a més de 270 empreses. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Fabriquem oportunitats per al teu futur.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Interior posarà en marxa un pla contra les armes blanques per acabar amb aquest tipus de delictes. Ho ha anunciat aquesta tarda la consellera Núria Parlon en la seva compareixença al Parlament per explicar l'acció de govern.
La consellera ha reconegut que, tot i que els índexs de seguretat són raonablement positius, les dades d'algunes tipologies de delictes han empitjorat. Per això proposa un nou pla contra les armes blanques.
En la seva compareixença, el Parlament també ha reconegut que l'ocupació en el seu vessant delinqüencial està generant greus problemes de convivència. Albert Güell.
Núria Parlon ha explicat que els índexs de seguretat a Catalunya són raonablement positius, però ha reconegut que les dades d'algunes tipologies delictives han empitjorat. En aquest sentit, ha anunciat que en breu es vol aplicar un pla específic contra les armes blanques.
Dintre de lo que seran les prioritats del departament, tindrem la reversió a la corba delinqüencial. Armes blanques és un dels temes que ja estem en condicions en aquest mes i escaig de poder presentar un pla que ens permetrà actuar i reforçar el pla d'AGA.
La consellera ha reconegut que l'ocupació en la seva vessant delinqüencial està generant greus problemes de convivència i que s'haurà d'actuar sense fer cas a excuses com la manca d'habitatge.
L'excusa no pot ser que, com que tenim problemes d'habitatge, som permissius davant de les ocupacions de delinqüencials, perquè això està generant molts problemes de convivència.
Interior vol guanyar eficàcia en la lluita contra la multireincidència. Parlon ha dit que amb la Conselleria de Justícia es volen cercar mecanismes que permetin agilitzar els processos judicials.
Si els judicis no són ràpids, per molta eficàcia policial que hi hagi, ens trobarem en que la sensació d'impunitat ens la trobarem a diari.
Núria Parlon també ha anunciat que es vol crear una comissaria específica sobre violència contra les dones.
Això aquesta tarda, però aquest matí el govern de Salvador Illa ha donat ja el primer pas per l'aprovació dels pressupostos. De moment s'ha aprovat el sostre de despesa econòmica no financera.
A partir d'ara, l'executiu de Salvador Illa treballarà per aconseguir els suports necessaris per tirar endavant els comptes i intentarà arribar a un acord amb Esquerra i els comuns, amb els que ja s'ha reunit, sense descartar la resta de grups, excepte Vox i Aliança Catalana.
Maite Polo.
El sostre de despesa no financera previst pel govern per als propers pressupostos és de 37.783 milions d'euros, gairebé 38.000, prop d'un 13% més que el darrer sostre de despesa marcat per l'anterior govern de Pere Aragonès. És un primer pas imprescindible per poder tenir comptes nous i en vigor al gener de l'any vinent, com ha explicat la portaveu de l'executiu i consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Aquest és un objectiu prioritari. Catalunya necessita uns pressupostos pel 2025 per tal de desenvolupar totes les polítiques necessàries per afrontar els grans reptes que tenim com a país i també per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya.
Perquè arribin noves inversions a Catalunya que li permetin encapçalar un lideratge econòmic, calen energies verdes, ha remarcat la consellera. L'autoconsum és l'únic àmbit on l'evolució es pot considerar adequada, però queda molt camí per recórrer per aconseguir els objectius 2030.
Doncs la portaveu adjunta dels comuns, Susana Segovia, ha insistit que el govern ha d'incloure la llei de mesures dels pressupostos del 2025 la modificació per regular els lloguers de temporada.
Segovia reiterarà que la negociació dels comptes per l'any que ve serà la primera prova del cotó del nou executiu del PSC, aquest partit que no pot donar res per fet sobre un possible suport dels comuns.
Res es pot donar per descomptat. Nosaltres negociarem com hem fet sempre, posant la responsabilitat que tenim amb el país per davant, però tenim molt clar que s'han de complir els acords i que el nostre acord d'investidura inclou molt coses que han de tenir ja una translació en aquests primers pressupostos i això és el que esperem que sigui així.
Precisament pel que fa al lloguer de temporada, en marxa des d'aquesta tarda al Congrés el debat sobre si es tramita la regulació dels contractes de lloguer d'habitatge per temporada i d'habitacions que proposa Sumar.
Una formació que planteja que els nous pressupostos de l'Estat incloguin la prohibició temporal de la compra d'habitatges a zones tensades per a usos que no siguin la residència habitual o el lloguer assequible.
I encara un altre debat en marxa, la proposta de llei de Junts de reforma del Codi Penal per agreujar les condemnes en el cas dels delinqüents multireincidents.
El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ja ha expressat el rebuig de la seva formació a la proposta del seu soci.
Pel que fa al govern espanyol, avui ha aprovat finalment el Pla d'Acció per la Democràcia, una iniciativa que vol acabar amb les notícies falses, augmentar la qualitat democràtica i reforçar la llibertat d'expressió. David Navarro.
El pla es divideix en tres eixos: millorar la qualitat de la informació governamental, enfortir la pluralitat dels mitjans i reforçar la transparència del legislatiu i del sistema electoral. Es tracta d'un full de ruta amb 31 mesures que es volen implementar en 3 anys. Així, es vol, per exemple, que els governs hagin de rendir comptes obligatòriament cada 4 anys. També que els tribunals puguin resoldre més ràpidament les qüestions relacionades amb el dret a l'honor o la rectificació. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha defensat que són reformes necessàries.
I que quan no se produzca esta información veraz y haya difamaciones, haya bulos, que el ciudadano que se vea afectado, se dedique a la política o no, pueda tener una respuesta ágil y rápida por los tribunales y que sea una respuesta efectiva.
Quant a la llei Mordassa, es vol acabar amb les sancions a periodistes quan informen sobre actuacions policials. També es volen modificar els delictes contra els sentiments religiosos o contra les institucions de l'Estat per reforçar la llibertat d'expressió. D'altra banda, el Consell de Ministres també ha fet públic un informe que xifra en 114.000 el nombre de prostitutes a Espanya, una xifra extretes després d'analitzar 650.000 dades de pàgines web d'anuncis de prostitució o de cites.
I encara en clau política, Teresa Rivera serà la nova vicepresidenta executiva de la Unió Europea en matèria de transició neta i justa i responsable de competència. Avui l'ha nomenat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. Mont Carvajal.
La vicepresidenta del govern espanyol, Teresa Rivera, ha dit que és un honor defensar aquesta cartera de transició neta i competència.
És una muy buena cartera, responsabilidad, es un honor que asumo de forma humilde y comprometida. La presidenta del Colegio de Comisarios ha hecho una propuesta que refleja bien los grandes desafíos que tenemos por delante.
Teresa Rivera serà una peça forta de la política industrial europea. Ara, els sis comissaris proposats per von der Leyen han de passar unes audiències, és a dir, defensar la seva candidatura davant la comissió, que decidirà si els accepta o no. Si Rivera passa l'examen i els seus companys també, treballarà amb ventre d'altres amb un ministre de l'extrema dreta de Giorgia Meloni.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, un apunt sobre la guerra a Gaza. Unes 2.750 persones han resultat ferides i com a mínim 8 haurien mort aquest dimarts en diferents punts del Líban per l'explosió dels dispositius busca persones que duien a sobre en el que, segons el Ministeri d'Informació libanès, seria una agressió israeliana.
Entre els ferits hi ha l'ambaixador iraní al Líban, personal mèdic i també centenars de membres de Hezbollah, que han confirmat que les detonacions han matat dos dels seus combatents i una nena. Una font de la milícia ha confirmat a l'agència Reuters que la detonació d'aquests dispositius electrònics que utilitzen per comunicar-se suposa la pitjor bretxa de seguretat que ha patit el grup des que va començar la guerra amb Israel ara fa gairebé un any.
Més titulars de la jornada. Acord finalment per impulsar la coneguda com a llei ELA després de 3 anys paralitzada al Congrés. PSOE, PP, Sumar i Junts han registrat finalment aquest matí el text que haurà de passar de nou per tràmit parlamentari.
La llei pretén la millora de la qualitat de vida de les persones amb esclerosi lateral amiotròfica, però també amb altres malalties o processos neurodegeneratius irreversibles. L'acord inclou un procediment d'urgència per revisar el grau de discapacitat, fisioteràpia a domicili i atenció de 24 hores per als malalts en estat avançat. L'objectiu és que les famílies dels 3.000 malalts d'ELA, que el mateix text calcula que hi ha a Espanya, no hagin d'assumir pel seu compte l'elevat cost que suposa l'atenció, sobretot en les etapes més avançades de la malaltia. En declaracions a la xarxa, des de la principal fundació de malaltia d'ELA a Catalunya, la Fundació Miquel Valls, la seva directora, Esther Sallés, explica com seran aquestes millores.
Tindrà 24 hores una atenció, per tant, podran viure molt més tranquils. A més, l'atenció serà especialitzada, per tant, sabran tractar tràquios, aspiradors de flemes, cures de gastros, tindran un punt de tranquil·litat més de com serà la seva vida, depèn de les decisions que prenguin, no? I després, òbviament, millorarem molt la vida dels cuidadors familiars.
Les esmenes incloses en l'acord presentades aquest dimarts hauran de ser debatudes i aprovades al Congrés a l'octubre. Després hauran de passar pel Senat i la intenció és que s'aprovi definitivament aquest curs polític.
Notícies en xarxa.
En successos, 4 detinguts per la mort d'un home i ocultació del cos a les Planes.
Les investigacions del cas van poder identificar els presumptes autors de la mort i ocultació del cadàver que estarien relacionats amb el tràfic de drogues. Les detencions s'han fet durant els escorcolls a 3 domicilis de les Planes, Aiguafreda i Sant Celoni.
També els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home i una dona durant la passada revetlla de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora de Girona.
Avui alguns d'aquests investigats, acompanyats dels seus respectius advocats, han anat a les dependències policials de Girona per lliurar-se a la policia i han quedat detinguts. Els arrestats tenen 23 i 26 anys.
Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home detingut per la mort d'un altre home al cap de setmana a Terrassa després d'una baralla al carrer.
L'home s'enfronta a un delicte d'homicidi.
Més en successos, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha condemnat aquest migdia l'agressió a una veïna de la ciutat després que la seva parella li amputés una mà durant una discussió al domicili que compartien al passeig de la Salzareda. L'autor dels fets s'ha entregat aquest dimarts a una comissaria de Barcelona i ha estat detingut pels Mossos. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Els Mossos l'han detingut per un delicte de lesions. L'home va cometre l'agressió cap a 4:45 de la tarda al domicili que compartia la parella al passeig de la Salzareda i després va fugir. Els Mossos el tenien identificat i des d'aleshores el buscaven amb la col·laboració de la policia local del municipi. L'Ajuntament colomenc ha condemnat l'agressió i ha activat els serveis de suport a les víctimes de violència de gènere i al seu entorn familiar. El consistori ha explicat en un comunicat que l'alcaldessa Mireia González ha fet un seguiment dels fets. També la consellera d'Interior i Seguretat Pública i exalcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, va condemnar l'agressió. Aquest dimarts s'ha fet un minut de silenci de rebuig a les violències masclistes a la plaça de la Vila de la ciutat, on hi ha participat l'alcaldessa, representants dels grups municipals i ciutadania.
A Tarragona continuen desallotjats de manera preventiva els 7 veïns de dos edificis del carrer de la Unió després de les esquerdes que s'hi van detectar ahir. Els veïns han passat la nit en cases de familiars, tot i que l'Ajuntament els havia donat l'opció d'anar a un hotel.
Mentrestant, l'Ajuntament requerirà la propietat de l'edifici del carrer Unió perquè actuï per resoldre la situació de l'immoble. L'administració local està a l'espera que els tècnics tanquin els informes elaborats per obrir possibles expedients de disciplina urbanística.
El nombre d'ofegaments mortals a les platges i piscines catalanes ha disminuït aquest estiu, prop d'un 30% en relació amb el mateix període de l'any passat. Hem passat de 36 defuncions a 25. Aina Garcia.
En alguns casos hi havia bandera groga per onatge, d'altres bandera verda, i fins i tot en algunes platges no tenien vigilància. Sergio Delgado, subdirector de programes en protecció civil, destaca que no tots els ofegaments són per imprudència. Les persones grans amb malalties són un col·lectiu vulnerable.
No totes aquestes situacions, circumstàncies d'ofegament mortal són per una imprudència, de vegades són per fets que es produeixen en persones, sobretot d'edat avançada, que quan es banyen tenen un problema, per exemple, una cardiopatia.
Per comarques, l'Alt i Baix Empordà concentren la majoria dels ofegaments, tot i que també s'han produït al Baix Camp, al Garraf o al Maresme. D'altra banda, pel que fa a piscines, han mort fins a 7 persones aquest estiu, 4 menys que l'any anterior, i en la majoria dels casos s'ha produït en instal·lacions particulars.
Més coses. El proper 25 de setembre, el dia que farà 62 anys de la riuada del 62, que va arrasar la comarca del Vallès Occidental, l'Ajuntament de Terrassa farà un homenatge a les víctimes d'aquella catàstrofe i a les seves famílies. Ho farà amb el que ha anomenat el Ple de la Dignitat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
A 8:15 del vespre començarà un ple extraordinari anomenat Ple de la Dignitat. I a 9:15, l'hora que va començar la pluja torrencial, hi haurà un acte commemoratiu al Raval de Montserrat. Escoltem Jordi Ballard, l'alcalde de Terrassa.
Sense dignitat, sense veritat, és evident que no podrem tancar totes aquestes ferides, ni tampoc oferir a moltíssimes persones allò que necessiten, una reparació moral, sincera, col·lectiva, que reconegui el dolor i que integri plenament aquells fets en la història i en l'esperit de la nostra ciutat.
La riuada del 25 de setembre del 1962 va deixar un miler de víctimes, 300 d'elles a Terrassa, entre morts i desapareguts. Però són xifres aproximades que 62 anys després encara ballen. L'Ajuntament, coincidint amb aquest aniversari, s'ha proposat impulsar una investigació que aclareixi exactament quantes víctimes hi va haver i qui eren.
I l'Ajuntament d'Olors convoca una consulta per marxar del Lluçanès. L'alcalde, Gil Salvans, ha signat el decret que ha de servir per fer oficial la convocatòria pel pròxim 20 d'octubre. Ràdio 010, Jordi Givert.
Els veïns d'aquest poble de gairebé 1.200 habitants hauran de respondre a la pregunta: vols que l'Ajuntament d'Olors iniciï els tràmits per sortir de la comarca del Lluçanès? El decret marca un mínim d'un 20% de participació perquè el resultat sigui vinculant. Tot i així, l'equip de govern espera que aquesta arribi almenys al 38%, el percentatge assolit durant la consulta del 2015. Els veïns també podran votar per anticipat durant tota la setmana en l'horari d'obertura de l'Ajuntament. Que la consulta tingui una gran participació és un dels objectius que busca l'equip de govern. Per aconseguir-ho, s'organitzaran dos actes encara amb dates per determinar, un al nucli d'Olost i l'altre al nucli de Santa Creu. El decret que ha signat l'alcalde d'Olost i que es publicarà aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya s'haurà de ratificar en el plenari de la setmana que ve a l'Ajuntament.
En cultura, en breus instants arrenca la nit dels Bertrana a Girona.
Serà amb una festa que es farà a l'Auditori i on 90 originals opten el màxim guardó de les lletres gironines.
Una gala on també s'entregarà el Premi de Poesia Miquel de Palol, el Carles Rahola d'Assaig i el Ramon Muntaner de Literatura Juvenil i que podeu seguir en directe des de la xarxa Més. De moment anem, però, fins allà, a Televisió de Girona. Luna Blanco, bona tarda.
Bona tarda. Doncs centenars de persones esperen ja l'inici de la nit dels Bertrana, l'entrega dels Premis Literaris de Girona, que se celebra, com bé has dit, avui a l'Auditori de Girona a partir de 7:45 del vespre. La cerimònia conduïda pel poeta Josep Pedrals i amb les actuacions musicals d'en Xavi Lloses i l'Oriol Durant donarà a conèixer el Premi Aurora Bertrana en traducció, el Premi Lletra i el Premi Cerverí. Ja es coneixen, però, alguns guanyadors, com el Premi Prudenci Bertrana de novel·la i el Premi Miquel de Palol de poesia, entre d'altres. Una nit de premis literaris que enguany commemoraran el 50è aniversari de la mort d'Aurora Bertrana. Les dues hores de cerimònia es podran seguir, com bé heu dit, a través de TV Girona i també a la xarxa Més.
Moltíssimes gràcies, Luna Blanco. Més coses en cultura. El grup Enderroc ha presentat un nou segell editorial especialitzat en l'àmbit musical. Servirà per ampliar i reforçar la seva proposta cultural al voltant de la música. Esther Minguell.
Sota el nom d'Enderroc Llibres, el nou segell editorial permetrà ampliar els continguts musicals i arribar a nous lectors. La nova col·lecció editorial vol promoure la memòria musical catalana d'una manera més profunda que la que permet la revista i oferir també una mirada internacional de la producció catalana. Ho ha explicat el director del grup Enderroc, Lluís Andrau, que reivindica la literatura musical.
Hi ha molts temes per escriure a la història de la música del país. Molts artistes que han anat més enllà de les fronteres i que han tingut una dimensió internacional i que segurament se n'ha parlat poc. O molts moviments o fenòmens que s'han gestat als països catalans i que poden tenir projecció internacional.
El segell editorial veurà la llum el dia 4 de novembre amb la publicació del llibre L'Estaca, crònica d'una cançó sense fronteres de Joaquim Vilarnau, que narra la història i el llegat de l'emblemàtic tema de Lluís Llach. I de cara a l'any vinent es preveuen publicar una desena més de títols.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En marxa el nou format de la Champions masculina de futbol, que es disputa en una única lligueta de 36 equips amb 8 jornades de competició que es jugaran en els propers 4 mesos. Per primer cop a la història hi jugaran dos equips catalans. El primer a debutar serà el Girona, a París, on demà la nit jugarà davant el PSG. A la roda de premsa prèvia al partit, que s'ha fet ara fa uns minuts, l'entrenador Mitchell ha recordat que és un moment històric pel club.
Recordado viniendo a este estadio el día de Tenerife, toda aquella temporada, todo el año que pasamos en segunda división desde que estoy yo aquí, y después de 3 temporadas estamos en un partido de Champions. Con esta idea de mirar atrás y ver lo que hemos conseguido y la dificultad por la que hemos pasado, como para no pasar página por un partido malo. Y eso es lo que les he dicho a los jugadores, que se han ganado el derecho a estar aquí, representar al club en una cita histórica como la Champions.
De la seva banda, el davanter i capità Cristian Estuani assegura que compleix un somni.
Yo creo que no me va a dar la vida como para agradecer el detalle que ha tenido el entrenador. Y también pienso y lo siento, que creo que él siente que me lo merezco. Entonces también por ese lado también siento orgullo, porque es un día para mí soñado, ¿no? Soñado, que lo he intentado hace mucho tiempo y que si todo va bien lo voy a conseguir con el club de mi vida.
El tècnic asturià del PSG, per la seva banda, Luis Enrique, ha lloat la feina del Girona des de la temporada passada.
Sin ninguna duda, uno de los mejores equipos españoles más divertidos de ver, como un gran entrenador, Mitchell, y que hicieron un fútbol maravilloso la temporada pasada. De hecho, lideraron a la Liga durante muchas jornadas y muy divertido de ver, un equipo que juega muy bien con balón, un equipo que presiona muy bien.
El Barça debutarà a la Champions dijous a les 9 al camp del Mònaco, que va superar els blaugranes. El trofeu Joan Gamper fa poc més d'un mes. Per cert, que el conjunt blaugrana ha anunciat la lesió de Fermín quan estava a punt de reaparèixer. El migcampista andalús s'ha tornat a lesionar, en aquest cas, el recte anterior de la cuixa dreta, i el temps de baixa serà aproximadament de 3 setmanes. Pel que fa a l'Espanyol, el bon moment esportiu de l'equip amb dues victòries consecutives serà posat a prova dissabte en la visita al camp del Real Madrid. El migcampista blanquiblau, José Grajera, valora la trajectòria ascendent de l'equip, a qui veu amb confiança per competir davant qualsevol rival.
Venimos de jugar en el Wanda no hace mucho, donde hemos conseguido un punto contra un equipazo también, grandísimos jugadores y un campo increíble. Y es a lo que nos tenemos que agarrar, ser nosotros, jugar como estamos haciendo, trabajar como lo venimos haciendo y pelear todos los minutos.
Aquest dimarts, per cert, el club ha signat un acord amb dues promotores musicals perquè l'RCD Stadium aculli concerts a partir d'aquesta mateixa temporada. En el terreny esportiu, ahir coneixíem la marxa sobtada de l'entrenador del filial, Ignasi Senabre, quan tan sols s'han disputat 3 jornades de Lliga. Per cert, que la Copa de la Reina s'ha sortejat la segona eliminatòria, que es disputarà la primera setmana d'octubre a partit únic i que ha deparat un duel català, l'Espanyol contra l'AEM de Lleida. En bàsquet, una setmana de la Supercopa CB, que es disputa a Múrcia i que inclou ja un Real Madrid-Barça dissabte a la tarda. Serà el preludi de la Lliga Endesa, que arrencarà el dissabte 28 i que es presentava aquest dilluns a Madrid. I en hoquei patins, avui es disputava la segona jornada, o es disputa la segona jornada del Mundial en el World Skate Games. Les dues seleccions espanyoles, la femenina i la masculina, han guanyat els seus partits. La femenina 0-14 contra Gran Bretanya i la masculina contra Xile 0-12.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem, temptats de deixar-ho estar. És com si tot que despertava tant.
Gran, 107.4.
It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Interior posarà en marxa un pla contra les armes blanques per acabar amb aquest tipus de delictes. Maria Pagès.
Ho ha anunciat aquesta tarda la consellera Núria Parlon, que ha reconegut que, tot i que els índexs de seguretat són raonablement positius, les dades d'algunes tipologies de delictes han empitjorat.
Ens trobem en una situació inèdita en els darrers anys de presència, proliferació d'agressions amb armes blanques. I això hem d'actuar i hem de combatre. Armes de foc també, però armes blanques és un dels temes que ja estem en condicions en aquest mes i escaig de poder presentar un pla en diferents dimensions que ens permetrà actuar i reforçar el pla d'AGA.
El govern de Salvador Illa aprova el sostre de despesa econòmica no financera.
Illa treballarà per aconseguir els suports necessaris per tirar endavant els comptes i intentarà arribar a un acord amb Esquerra i els comuns, amb els que ja s'ha reunit, sense descartar la resta de grups, excepte Vox i Aliança Catalana. Sílvia Panic és la portaveu del govern.
Aquest és un objectiu prioritari. Catalunya necessita uns pressupostos pel 2025, per tal de desenvolupar totes les polítiques necessàries per afrontar els grans reptes que tenim com a país i també per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya.
El govern espanyol aprova finalment el Pla d'Acció per la Democràcia.
Una iniciativa que vol acabar amb les notícies falses, augmentar la qualitat democràtica i reforçar la llibertat d'expressió. Félix Bolaños és el ministre de Presidència.
Y que cuando no se produzca esta información veraz y haya difamaciones, haya bulos, que el ciudadano que se vea afectado, se dedique a la política o no, pueda tener una respuesta ágil y rápida por los tribunales y que sea una respuesta efectiva.
Acord, finalment, per impulsar la coneguda com a llei L després de 3 anys paralitzada al Congrés. PSOE, PP, Sumar i Junts han registrat finalment aquest matí el text.
L'acord inclou un procediment d'urgència per revisar el grau de discapacitat, fisioteràpia a domicili i atenció a les 24 hores per als malalts en estat avançat. Esther Sallés és la directora de la Fundació Miquel Valls.
Tindrà 24 hores una atenció, per tant, podran viure molt més tranquils. A més, l'atenció serà especialitzada, per tant, sabran tractar tràquios, aspiradors de flemes, tindran un punt de tranquil·litat més de com serà la seva vida, depèn de les decisions que prenguin, no? I després millorarem molt la vida dels cuidadors familiars.
En cultura, en pocs minuts arrenca la nit dels Bertrana a Girona.
És una cerimònia que realitza l'Auditori i on 90 originals opten el màxim guardó de les lletres gironines.
I en esport, Jordi Cervantes, Girona i Barça comencen el camí a la Champions.
Primer cop a la història del futbol que dos equips catalans jugaran la màxima competició europea de clubs. El torneig, amb un nou format d'una sola lligueta i 36 equips, començarà pels gironins demà al camp del Paris Saint-Germain, mentre que els blaugranes debutaran dijous al camp del Mònaco.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb el pla Inuncat activat per pluges que poden ser intenses a la costa de Barcelona i Tarragona i sobretot a l'Ebre a partir d'aquest vespre, nit i matinada. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ja està començant a canviar el temps en moltes comarques, sobretot les del Pirineu, l'interior de Girona i gran part de Barcelona, on comencen a caure els primers ruixadets al voltant del Montseny, per exemple. Rapidíssimament aquest vespre i aquesta nit aniran a més els ruixats i les tempestes. Acabaran sent bastant fortes a molts indrets de la Catalunya central, del Prepirineu i ja aquesta propera nit a les comarques de la costa de Barcelona i de Tarragona. Compta amb algunes probables inundacions. A la costa compresa entre el Maresme i el Delta de l'Ebre, molt arran de mar. També hi haurà alguna pluja a les comarques de Girona, però menys important. Encara el dimecres al matí tindrem aquests ruixats intensos amb possibilitat d'aiguats i d'inundacions a les Terres de l'Ebre i també anirà plovent a la resta de comarques de Tarragona, a Lleida i a Barcelona. En canvi, s'obriran clarianes a Girona. Durant la tarda, una altra vegada nova traca de ruixats al Prepirineu, la Catalunya central, i novament continuarà plovent cap a les comarques de Tarragona. El dimecres baixa la temperatura. Anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs continuen els problemes d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat per una incidència que hi ha hagut a la Ronda Litoral a tocar del nus, a l'alçada de Pont Pastor. Aquesta ronda es manté tallada en sentit Llobregat per un incident i el posterior incendi d'un camió. Hi ha retencions, com deien, molt llargues als accessos cap al nus de la Trinitat. A la C58 hi ha cues des de Ripollet, també retencions a les 33 des de Mollet del Vallès fins al nus de la Trinitat. A més de retruc, això afecta també a les dues rondes de Barcelona en sentit Trinitat. A la Ronda Litoral hi ha cues fragmentades des del Fòrum i també hi ha retencions a la Ronda de Dalt des de Sant Gervasi fins al nus de la Trinitat. A part d'això, destacar també que es manté tallada l'A2 al túnel del Bruc en sentit Barcelona. Es fan desviaments cap a la Nacional 2Z, però hi ha 3 quilòmetres de cua en aquesta autovia 2 en sentit Barcelona. De moment això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Interior posarà en marxa un pla contra les armes blanques per acabar amb aquest tipus de delictes. Ho ha anunciat aquesta tarda la consellera Núria Parlon en la seva compareixença al Parlament per explicar l'acció de govern.
La consellera ha reconegut que, tot i els índexs de seguretat són raonablement positius, les dades d'algunes tipologies de delictes han empitjorat. Per això proposa un nou pla contra les armes blanques.
En la seva compareixença al Parlament també ha reconegut que l'ocupació en el seu vessant delinqüencial està generant greus problemes de convivència. Albert Güell.
Núria Parlon ha explicat que els índexs de seguretat a Catalunya són raonablement positius, però ha reconegut que les dades d'algunes tipologies delictives han empitjorat. En aquest sentit, ha anunciat que en breu es vol aplicar un pla específic contra les armes blanques.
Dintre de lo que seran les prioritats del departament, tindrem la reversió a la corba delinqüencial. Armes blanques és un dels temes que ja estem en condicions en aquest mes i escaig de poder presentar un pla que ens permetrà actuar i reforçar el pla d'AGA.
La consellera ha reconegut que l'ocupació en la seva vessant delinqüencial està generant greus problemes de convivència i que s'haurà d'actuar sense fer cas a excuses com la manca d'habitatge.
L'excusa no pot ser que, com que tenim problemes d'habitatge, som permissius davant de les ocupacions delinqüencials, perquè això està generant molts problemes de convivència.
Interior vol guanyar eficàcia en la lluita contra la multireincidència, per l'on ha dit que amb la Conselleria de Justícia es volen cercar mecanismes que permetin agilitzar els processos judicials.
Si els judicis no són ràpids, per molta eficàcia policial que hi hagi, ens trobarem en que la sensació impunitat. Ens la trobarem a diari.
Núria Parlon també ha anunciat que es vol crear una comissaria específica sobre violència contra les dones.
Això aquesta tarda, però aquest matí el govern de Salvador Illa ha donat ja el primer pas per l'aprovació dels pressupostos. De moment s'ha aprovat el sostre de despesa econòmica.
A partir d'ara, l'executiu de Salvador Illa treballarà per aconseguir els suports necessaris per tirar endavant els comptes i intentarà arribar a un acord amb Esquerra i els comuns, amb els que ja s'ha reunit, sense descartar la resta de grups, excepte Vox i Aliança Catalana.
Maite Polo.
El sostre de despesa no financera previst pel govern per als propers pressupostos és de 37.783 milions d'euros, gairebé 38.000, prop d'un 13% més que el darrer sostre de despesa marcat per l'anterior govern de Pere Aragonès. És un primer pas imprescindible per poder tenir comptes nous i en vigor al gener de l'any vinent, com ha explicat la portaveu de l'executiu i consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Aquest és un objectiu prioritari. Catalunya necessita uns pressupostos, pressupostos pel 2025, per tal de desenvolupar totes les polítiques necessàries per afrontar els grans reptes que tenim com a país i també per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya.
Perquè arribin noves inversions a Catalunya que li permetin encapçalar un lideratge econòmic, calen energies verdes, ha remarcat la consellera. L'autoconsum és l'únic àmbit on l'evolució es pot considerar adequada, però queda molt camí per recórrer per aconseguir els objectius 2030.
Doncs la portaveu adjunta dels comuns, Susana Segovia, ha insistit que el govern ha d'incloure la llei de mesures dels pressupostos del 2025 la modificació per regular els lloguers de temporada.
Segovia reiterà que la negociació dels comptes per l'any que ve serà la primera prova de cotó del nou executiu del PSC, aquest partit que no pot donar res per fet sobre un possible suport dels comuns.
Res es pot donar per descomptat. Nosaltres negociarem com hem fet sempre, posant la responsabilitat que tenim amb el país per davant, però tenim molt clar que s'han de complir els acords i que el nostre acord d'investidura inclou moltes coses que han de tenir ja una translació en aquests primers pressupostos i això és el que esperem que sigui així.
Precisament perquè fa el lloguer de temporada, en marxa des d'aquesta tarda al Congrés el debat sobre si es tramita la regulació dels contractes de lloguer d'habitatge de temporada i d'habitacions que proposa Sumar.
Una formació que planteja que els nous pressupostos de l'Estat incloguin la prohibició temporal de la compra d'habitatges a zones tensades per a usos que no siguin la residència habitual o el lloguer assequible.
I encara un altre debat, la proposta de llei de Junts de reforma del Codi Penal per agreujar les condemnes en el cas de delinqüents multireincidents.
El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ja ha expressat el rebuig de la seva formació a la proposta del seu soci.
Pel que fa al govern espanyol, avui ha aprovat finalment el Pla d'Acció per la Democràcia, una iniciativa que vol acabar amb les notícies falses, augmentar la qualitat democràtica i reforçar la llibertat d'expressió. David Navarro.
El pla es divideix en tres eixos: millorar la qualitat de la informació governamental, enfortir la pluralitat dels mitjans i reforçar la transparència del legislatiu i del sistema electoral. Es tracta d'un full de ruta amb 31 mesures que es volen implementar en 3 anys. Així es vol, per exemple, que els governs hagin de rendir comptes obligatòriament cada 4 anys. També que els tribunals puguin resoldre més ràpidament les qüestions relacionades amb el dret a l'honor o la rectificació. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha defensat que són reformes necessàries.
I que quan no se produzca aquesta información veraz y haya difamaciones, haya bulos, que el ciudadano que se vea afectado, se dedique a la política o no, pueda tener una respuesta ágil y rápida por los tribunales y que sea una respuesta efectiva.
Quant a la llei Mordassa, es vol acabar amb les sancions a periodistes quan informen sobre actuacions policials. També es volen modificar els delictes contra els sentiments religiosos o contra les institucions de l'Estat per reforçar la llibertat d'expressió. D'altra banda, el Consell de Ministres també ha fet públic un informe que xifra en 114.000 el nombre de prostitutes a Espanya, unes xifres extretes després d'analitzar 650.000 dades de pàgines web d'anuncis de prostitució o de cites.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, un apunt sobre la guerra a Gaza. Unes 2.750 persones han resultat ferides i com a mínim 8 haurien mort aquest dimarts en diferents punts del Líban per l'explosió dels dispositius busca persones que duien a sobre en el que, segons el Ministeri d'Informació libanès, seria un atac israelià.
Entre els ferits hi ha l'ambaixador iraní al Líban, personal mèdic i també centenars de membres de Hezbollah, que ha confirmat que les detonacions han matat dos dels seus combatents i una nena. Una font de la milícia ha confirmat a l'agència Reuters que la detonació d'aquests dispositius electrònics que utilitzen per comunicar-se suposa la pitjor bretxa de seguretat que ha patit el grup des que va començar la guerra amb Israel ara fa gairebé un any.
Titular també destacat de la jornada, acord finalment per impulsar la coneguda com a llei ELA, després de 3 anys paralitzada al Congrés. PSOE, PP, Sumar i Junts han registrat finalment aquest matí el text que haurà de passar de nou per tràmit parlamentari.
La llei pretén la millora de la qualitat de vida de les persones amb esclerosi lateral amiotròfica, però també amb altres malalties o processos neurodegeneratius irreversibles. L'acord inclou un procediment d'urgència per revisar el grau de discapacitat, fisioteràpia, domicili i atenció de 24 hores per als malalts en estat avançat. L'objectiu és que les famílies dels 3.000 malalts d'ELA, que el mateix text calcula que hi ha a Espanya, no hagin d'assumir pel seu compte l'elevat cost que suposa l'atenció, sobretot en les etapes més avançades de la malaltia. En declaracions a la xarxa, des de la principal fundació de malaltia d'ELA a Catalunya, la Fundació Miquel Valls, la seva directora, Esther Sellés, explica com seran aquestes millores.
Tindrà 24 hores una atenció, per tant, podran viure molt més tranquils. A més, l'atenció serà especialitzada, per tant, sabran tractar tràquios, aspiradors de flemes, cures de gastros, tindran un punt de tranquil·litat més de com serà la seva vida, depèn de les decisions que prenguin, no? I després, òbviament, millorarem molt la vida dels cuidadors familiars.
Les esmenes incloses en l'acord presentades aquest dimarts hauran de ser debatudes i aprovades al Congrés a l'octubre. Després hauran de passar pel Senat i la intenció és que s'aprovi definitivament aquest curs polític.
En successos, 4 detinguts per la mort d'un home i ocultació del cos a les Planes.
Les investigacions del cas van poder identificar els presumptes autors de la mort i ocultació del cadàver que estarien relacionats amb el tràfic de drogues. Les detencions s'han fet durant els escorcolls a 3 domicilis de les Planes, Aiguafreda i Sant Celoni.
Els Mossos d'Esquadra han detingut també 2 homes presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home i una dona durant la passada revetlla de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora de Girona.
Avui, alguns d'aquests investigats, acompanyats dels seus respectius advocats, han anat a les dependències policials de Girona per lliurar-se a la policia i han quedat detinguts. Els arrestats tenen 23 i 26 anys.
Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home detingut per la mort d'un altre home al cap de setmana a Terrassa després d'una baralla al carrer.
L'home s'enfronta a un delicte d'homicidi.
Més en successos, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha condemnat aquest migdia l'agressió a una veïna de la ciutat després que la seva parella li amputés una mà durant una discussió al domicili que compartien. L'autor dels fets s'ha entregat aquest dimarts a una comissaria de Barcelona i ha estat detingut pels Mossos. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Els Mossos l'han detingut per un delicte de lesions. L'home va cometre l'agressió cap a 4:45 de la tarda al domicili que compartia la parella al passeig de la Salzareda i després va fugir. Els Mossos el tenien identificat i des d'aleshores el buscaven amb la col·laboració de la policia local del municipi. L'Ajuntament colomenc ha condemnat l'agressió i ha activat els serveis de suport a les víctimes de violència de gènere i al seu entorn familiar. El consistori ha explicat en un comunicat que l'alcaldessa Mireia González ha fet un seguiment dels fets. També la consellera d'Interior i Seguretat Pública i exalcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, va condemnar l'agressió. Aquest dimarts s'ha fet un minut de silenci de rebuig a les violències masclistes a la plaça de la Vila de la ciutat, on hi ha participat l'alcaldessa, representants dels grups municipals i ciutadania.
Encara en la crònica judicial, els interns amb delictes de sang no podran treballar a la cuina de les presons.
En declaracions a l'agència EFE, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha explicat que s'han revisat les circulars que regulen l'accés dels reclusos als llocs de treball, als recintes penitenciaris, per incorporar la nova mesura que veta l'accés a les cuines dels presos amb delictes de sang, tant penats com preventius. Tot plegat després que l'anterior equip, que liderava el Departament de Justícia amb l'exconsellera Gemma Ubasart al capdavant, havia confeccionat una nova circular que havia d'entrar en vigor l'octubre que ve i que no impedia als presos involucrats en delictes de sang treballar a les cuines sempre que complissin una sèrie de requisits de bona conducta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Barcelona vol augmentar el preu que paguen els autocars turístics per operar la ciutat i que podria passar dels 20 euros diaris fins als 80, un punt que s'inclourà dins les ordenances fiscals.
Ho ha anunciat el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Jordi Valls.
La proposta que nosaltres farem, i ho farem dins el marc d'unes ordenances fiscals, perquè això és un preu públic, és intentar fer un increment d'aquesta tarifa a 80 euros. Si parlem de què implica això des del punt de vista de recaptació, doncs seria aproximadament passar d'un milió d'euros a 4 milions d'euros.
A més, el consistori també vol incloure la reducció del nombre de places reservades al centre de la ciutat o en llocs com la Sagrada Família. També es pretén derivar els vehicles perquè aparquin en altres emplaçaments.
L'aeroport de Girona-Costa Brava té previst arribar als 2 milions de passatgers abans d'acabar l'any. A partir de gener creixerà un 33% en freqüències fins als 56 vols setmanals. L'aerolínia, Generalitat, Diputació i Cambra de Comerç reclamen a Aena que no incrementi les taxes als aeroports petits. Girona FM, Jana Fontbona.
En comparació al 2023, enguany el creixement ha estat del 33%, amb un increment de 42 a 56 vols. A partir d'ara, l'aeroport comptarà amb els destins afegits de Benimilà, a Marroc, Eindhoven i Breslau, a Polònia, que ja es va afegir al febrer. Cauen tot i així els destins de Belfast, Birmingham i Marrakech. Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, ha expressat el seu agraïment a Ryanair i ha exposat la importància de l'increment dels vols.
Si Ryanair no fes una aposta d'hivern, evidentment això seria un pas enrere. Nosaltres estem satisfets de que passem de 42 a 56 rutes. Això vol dir increment de nombre de passatgers, millora de desestacionalització.
Actualment, la companyia aèria Ryanair és la que porta el 80% dels passatgers que hi ha a l'aeroport de Girona. Elena Cabrera, country manager de la companyia a l'estat espanyol, ha aprofitat juntament amb Noguer per denunciar l'increment de les taxes que ha rebut la companyia per part d'Aena, que, segons han afirmat amb dos, acaba perjudicant els aeroports petits.
I encara en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, compta des d'avui amb un vehicle elèctric d'ús compartit, gestionat en part en l'àmbit municipal. Una codinenca, Roger Rams.
Es tracta d'un cotxe gestionat per la cooperativa Som Mobilitat de la mà de l'Ajuntament. De fet, el cotxe es considera un servei públic, ja que el consistori n'ha reservat unes hores destinades a ús del personal municipal, un fet que, segons explica l'alcalde Pol Cabotí, ha permès que el servei sigui una realitat en un poble de 6.000 habitants com Sant Feliu.
Aquest vehicle ha vingut a Sant Feliu gràcies a que l'Ajuntament ha comprat un paquet inicial de 1.500 hores per tal que els serveis municipals i el personal de l'Ajuntament pugui fer-lo servir també en els seus desplaçaments i gràcies a aquesta compra anticipada d'aquest paquet d'hores ha fet viable que el vehicle pogués venir a Sant Feliu.
En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, el consistori presentarà també un pla d'asfaltat i mesures com la pacificació d'alguns dels carrers del centre del municipi.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten Ràdio Joventut, La Nova Ràdio i Ràdio Castellà.
Pares i mares d'alumnes de municipis de l'interior del Montsià s'han organitzat per reclamar un increment de les freqüències de pas dels autobusos en direcció a Amposta i a Tortosa i que s'ajustin als horaris de les classes de batxillerat i cicles formatius. A la CENI, alguns pares d'alumnes han iniciat una recollida de signatures per presentar-les davant l'Ajuntament senienc. La mobilització no és exclusiva de la CENI perquè els autobusos donen servei a nois i noies de pobles com la Galera, Santa Bàrbara, Godall o Ulldecona. Des del consistori han assegurat que una part d'este problema està gairebé resolt perquè des del Departament de Territori ja es prepara una modificació d'horaris amb l'empresa que presta el servei, l'IFE.
Aquest dimarts han començat les obres de construcció de 132 habitatges de protecció oficial al barri Mas Iglesias de Reus. Es tracta d'una promoció situada al carrer Jaume Vidal i Alcover que inclourà un edifici amb soterrani, planta baixa i 6 pisos, on el 60% dels habitatges seran de dues habitacions i el 40% de tres. Les obres s'estendran durant un any i mig amb l'objectiu de tenir els pisos acabats al juny de 2026 i es preveu que unes 450 persones s'instal·lin en aquests nous habitatges.
Castellà del Vallès va repartir durant el curs 2023-2024 un total de 2.732 quilos d'aliments en 7.800 àpats a més de 300 famílies del municipi amb necessitats socials o econòmiques especials en el marc del projecte Recuperem Cuina per Compartir, una iniciativa d'aprofitament alimentari a les escoles impulsades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, en què també hi ha implicats els ajuntaments de la comarca, les empreses que ofereixen el servei de menjador escolar, empreses amb menjadors col·lectius i les entitats socials.
En cultura, en marxa la nit dels Bertrana a Girona.
Una festa que es fa a l'Auditori i on 90 originals opten al màxim guardó de les lletres gironines.
En la gala també s'entregarà el Premi de Poesia Miquel de Palol, el Carles Rahola d'Assaig i el Ramon Muntaner de Literatura Juvenil. I la podeu seguir en directe des de la xarxa Més. Així que connectem en directe en aquests moments, que intervé el Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona. Sembla que la intervenció de Miquel Noguer acaba just d'acabar. En qualsevol cas, més qüestions en cultura, el grup Enderroc, un nou segell editorial especialitzat en l'àmbit musical, servirà per ampliar i reforçar la seva proposta cultural al voltant de la música. Esther Minguell.
Sota el nom d'Enderroc Llibres, el nou segell editorial permetrà ampliar els continguts musicals i arribar a nous lectors. La nova col·lecció editorial vol promoure la memòria musical catalana d'una manera més profunda que la que permet la revista i oferir també una mirada internacional de la producció catalana. Ho ha explicat el director del grup Enderroc, Lluís Gendrau, que reivindica la literatura musical.
Hi ha molts temes per escriure a la història de la música del país. Molts artistes que han anat més enllà de les fronteres i que han tingut una dimensió internacional i que segurament se n'ha parlat poc, o molts moviments o fenòmens que s'han gestat als Països Catalans i que poden tenir projecció internacional.
El segell editorial veurà la llum el dia 4 de novembre amb la publicació del llibre L'Estaca, crònica d'una cançó sense fronteres de Joaquim Vilarnau, que narra la història i el llegat de l'emblemàtic tema de Lluís Llach. I de cara a l'any vinent es preveuen publicar una desena més de títols.
Tornem en directe fins a l'Auditori de Girona, on ara sí intervé Sònia Hernández, consellera de Cultura de la Generalitat.
La literatura en totes les seves formes. Han incorporat, per exemple, entre les categories premiades, la traducció i les lletres de cançons. I aquesta visió àmplia envers la literatura és fonamental per obrir-se a nous lectors i fomentar el valor de la literatura arreu. Aquesta és la carta de presentació d'uns premis que són, doncs, molt més que premis.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En marxa el nou format de la Champions masculina de futbol que es disputa en una única lligueta de 36 equips amb 8 jornades de competició que jugaran en els propers 4 mesos. Per primer cop a la història hi jugaran dos equips catalans. El primer a debutar serà el Girona a París, on demà la nit jugarà davant el PSG. A la roda de premsa prèvia al partit, l'entrenador Mitchell ha recordat que és un moment històric pel club.
Recordado viniendo a este estadio el día de Tenerife, toda aquella temporada, todo el año que pasamos en segunda división, desde que estoy yo aquí, y después de tres temporadas estamos en un partido de Champions. Con esta idea de mirar atrás y ver lo que hemos conseguido, la dificultad por la que hemos pasado, como para no pasar página por un partido malo. Y eso es lo que les he dicho a los jugadores, que se han ganado el derecho a estar aquí, representar al club en una cita histórica como es la Champions.
El Barça debutarà a la Champions dijous a les 9 al camp del Mónaco, un Barça que ha anunciat la lesió de Fermín, estava a punt de reapareixer, però el migcampista andalús s'ha tornat a lesionar, en aquest cas el recte anterior de la cuixa dreta, i el temps de baixa serà aproximadament de 3 setmanes. En futbol encara, la Copa de la Reina s'ha sortejat la segona eliminatòria i l'Espanyol i l'AEM s'enfrontaran per intentar passar l'eliminatòria. La primera setmana d'octubre es jugarà aquest partit entre l'Espanyol i l'AEM. En bàsquet, era presentat en aquest acte una delegació del Jaio Pos Lleida que debutarà a la màxima categoria. El club presentava aquest dilluns el seu primer fitxatge, l'alè Tomàs Brolev. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Ara, un cop a la terra ferma, Bropli assegura que la seva és una bona aposta perquè pot ajudar, diu, al club en una temporada que ja vaticina com a dura.
Obviamente la permanencia primero, a mí, es el objetivo. Primer año en ACB es muy difícil, muy difícil, muy difícil. El año en Granada, en ACB, empezábamos muy, muy bien y después lesiones y tal, y no.
Un Jaio Pos Lleida que aquest dilluns a la nit va estar present a Madrid en la presentació de la Liga Endesa 2024-2025.
Pel que fa a l'hoquei patins, avui s'ha disputat la segona jornada del Mundial emmarcat en el World Skate Games que s'estan celebrant a Novara, Itàlia. La selecció espanyola femenina, que hi empatava davant Xile, ha golejat a la Gran Bretanya 0-14 i suma 4 punts a l'espera del partit final de la fase demà a les 7 davant Itàlia. De la seva banda, la selecció espanyola masculina també ha aconseguit una golejada important contra Xile per 0-12. Els de Guillem Cabestany també s'enfilen fins als 4 punts en el seu grup i demà també jugaran contra Itàlia a les 9 de la nit.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Nosaltres hi tornem demà, com sempre. Gràcies, adeu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquesta tarda